Tenim així amb nosaltres el regidor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Perquè avui hem recebut, bueno, ahir per la vesprada recibíem la nota de premsa de l'alcalde de la ciutat que ens parlava de que culmina aquest nou govern sorgit del pacte de la Llum de Tol amb la remodelació de delegacions. I si anem a les seues, vostè és el regidor delegat de Transparència. Ojo, la responsabilitat que té això.
La transparència i el bon govern, sempre ho dic, van totalment de la mà. De fet, la transparència en el decàleg que hem signat de la Llum de Tol és el primer punt. No és el segon ni el tercer, és el primer punt. Per què? Jo em fa gràcia perquè alguna vegada he llegit que la Casa Reial Britànica fins i tot publica al web de la Casa Reial els diners que es gasta en paper de vàter, en paper higiènic.
Sí.
Perquè és un país en una tradició democràtica enorme, referent mundial d'això, de la seva tradició democràtica, i que per tant fins i tot una cosa que en altres països és molt fosca, com són les monarquies, allí està totalment relacionat i lligat a la transparència. Què és la transparència? La transparència és que el ciutadà puga saber clarament en què ens gastem els seus diners. Perquè hem de recordar que els diners en els que treballem són els diners dels nostres veïns que durant 4 anys ens han confiat gestionar-los. Això és la democràcia. Vull dir, no estic així o no estem així ningú dels regidors per gràcia de Déu, com aquell, no?, de fa uns anys, no? Era per gràcia de Déu. Nosaltres, bueno, si Déu ens dona gràcia i ens beneix, millor, però no estem així perquè sí, ni per la nostra única voluntat, sinó perquè el ciutadà ha confiat en que durant 4 anys gestionem els seus diners, que és el que ens paguen els impostos, per a que fem un bon ús, no? Hi ha gent que diu, és que els impostos costen de pagar. Clar, costen de pagar i per això mateixa s'han de gestionar el millor possible. La transparència també va lligada a la publicació, és a dir, a què publiquem. Avui en dia normalment es publica en el web perquè és més fàcil, més ràpid, més accessible. Antigament el que feien els ajuntaments era tenien un lloc habilitat per publicar l'ajuntament, i aquest lloc era on tothom podia anar a llegir els decrets, les places de treball, moltíssimes coses, no? El fet que siga molt menjívol, molt fàcil d'accedir a la informació d'en què gastem més diners o les places de treball que s'oferixen, no?, per allò que diem d'igualtat, mèrit i capacitat, que tothom pot accedir, totes aquestes coses, facilitar-les, van lligades al bon govern, totalment. Perquè imaginem que n'hi ha una informació fosca, que costa saber, doncs, per exemple, jo què sé, quants diners gastem en benzina. Coses molt del dia a dia, no? Evidentment el cotxe és necessari per al transport, per a que es facin diverses tasques, no? O pot ser en benzina, cada vegada tendim a que s'utilitzi menys, doncs si són cotxes elèctrics, quan gastem en manteniment? Per què? Perquè els fem servir. Doncs si és ocult, la gent es pot preguntar i per què aquesta dada no podem accedir a d'ella, que algú fa un mal ús dels cotxes i segurament no es farà un mal ús, però aquest dubte ja fa que la gent dubte i que per tant puga pensar que no estem fent un bon ús. Per tant, per què és important la transparència? Perquè el bon govern va lligat a la transparència, de manera que quan una persona pot clarament i ràpidament accedir a aquesta informació ja no té dubtes sobre el seu gestor. Clar. Sap que les coses estan fent bé perquè les pot consultar.
Clar, la transparència és que es diu molt ràpid, el que passa és que és molt complexa. Perquè,
és complexa, sí.
Clar,
perquè...
Si vostès diuen, ens hem gastat un euro en benzina perquè ho hem decidit, tindrem accés a la documentació de per què s'ha decidit?
Clar, hi ha una altra cosa, i ahí és on és complexa, que és la protecció de dades. Aleshores, jo, per exemple, si treballo en una empresa determinada perquè ha guanyat la licitació, doncs puc publicar-ho, però n'hi ha dades, jo que sé, personals del propietari d'aquesta empresa, del domicili particular, que això ha de tindre un tractament. No puc publicar en cru tot el que passa per l'Ajuntament, no per res, que jo ho faria, però
no,
perquè la mateixa llei...
El que està dins del marc de la llei, eh?
Clar, el que la mateixa llei em restringís a publicar certes dades. I ahí és on ve una miqueta la complexitat, perquè si no seria molt fàcil abocar-ho tot, indexar-lo de manera automàtica, perquè avui en dia les intel·ligències artificials entenc que poden fer totes aquestes coses, però el problema, entre cometes, una miqueta està ahí. Aleshores, això necessita gestió, necessita inversió, necessita funcionaris, i entenc jo que el gruix està en fer aquesta gestió, no? Però per això estem, és el primer punt, vull dir, l'hem de complir i és important, no?
Això em donaria per a parlar molt. El que passa és que jo soc més de fets, és a dir, a mi m'agrada més i allò que diuen que algú el coneixes per als fets que fa, jo el deixaria que treballar en aquesta regidoria i anirem veient lo transparent, si sa paraula és com toca, és a dir, que té el pes per als fets que tindrà vostè a partir de que comence a desenvolupar-la.
Sí, per exemple, una cosa tan important com l'oposició, nosaltres hem estat fa uns dies en l'oposició, quan demana informació, doncs això ha de ser àgil. Hi ha dues coses diferents, una l'accés a la informació i una altra la protecció de dades. Uh-huh. Aleshores, el regidor, estiga en l'oposició o no, ha de protegir aquestes dades personals i ha de saber que certes dades són personals, no? Però l'accés a la informació l'ha de tindre.
L'ha de tindre. És una autoritat, eh?
Efectivament.
Ella pot, té accés.
És així.
És algo que m'ha de pres, no? En este, en ese temps, a que
correcte,
tot això ho podíem tindre.
Però a veure com funciona. No? Bueno, encara no ha començat. Jo estic segur que anirà bé.
Bé, demà tenen el ple. A partir de demà, en teoria, ja vostès, cada un de vostès ja tindran aquesta regidoria. L'alcalde els farà, es delegarà aquestes
sí,
regidories.
Correcte.
Dones compte que jo era menuda quan se parlava ja de la normalització lingüística. I avui encara necessitem una regidoria.
Sí, necessitem una regidoria, necessitem una delegació i, novament, en el decàleg davant, que el tinc així, és el segon punt. El primer és la transparència i el segon és aliança per una política lingüística efectiva. La normalització lingüística en este poble crec que sempre ha funcionat bé. Va ser un dels requeriments en molts moments per a el nostre partit col·laborar en els governs que n'hi havia. Nosaltres som un partit valencianista i una cosa important per a ser un bon valencianista és protegir el valencià, lògicament. Vull dir, és de ABC, no? Aleshores, estem contents en com ha funcionat fins ara, però és una competència que nosaltres sempre hem volgut gestionar perquè tenim el sentiment que és un dels pilars de la nostra formació, no? El valencià. I la regidoria de normalització fa moltíssimes coses molt bones per a normalitzar, que normalitzar sempre, tornem a explicar què significa fer normal, és a dir, que el valencià siga una llengua normal d'ús, de treball, de la nostra vida, no? En este poble, justament, he de dir que jo almenys ho veig així, crec que no n'hi ha cap partit que no pense que això és important. Pense que totes les formacions, i he parlat en quasi tots els regidors del tema, pensen que això és important. I de fet, fins i tot, en este cas, la dreta, moltes vegades ens advertís de coses que podríem fer millor en este àmbit. Per tant, jo crec que com és una regidoria que tots ens apreciem, que és una miqueta en este poble, que en este poble, i la gestionen l'esquerra i la dreta en aquest sentit, estic segur que, igual que ha funcionat bé, l'únic que pot ser podem fer és ampliar una miqueta els àmbits, alguna idea més, però jo crec que funciona molt bé i que el Noelia ho ha fet fantàsticament estos anys. Pasqual, que Batalla, que en Pau descanse, ho va fer genial, i altres regidors, que fins i tot ha estat Héctor Folgado en esta regidoria, ha hagut altres regidors del PSOE com Eduardo Pérez, no sé si me'n dice algun. Vull dir, ha sigut una regidoria molt cuidada per la casa, independentment de qui hagi estat. I estic segur que continuarà sent així.
Normalització lingüística o normalització lingüística?
Lingüística, perquè ve del llatí lingua. Com, no sé si recordes un himne que n'hi havia, que cantàvem en l'església, el Pange Lingua. Pange Lingua. Tota llengua venere i adore a Déu. I es diu Pange Lingua perquè en llatí és lingua. Per això, aquestes paraules d'origen culte, d'acord, s'utilitza el que s'utilitzava en llatí, en aquest cas lingüística. Després, en les paraules d'ús diari, que diguem, per exemple, la mateixa paraula llengua, ja utilitzem la patrimonial, no?, del valencià.
Una curiositat, així nosaltres ens porta confusió el fet de tindre l'equip de futbol que es diu Villarreal, i estem tan habituats a dir Villarreal que hi ha gent que diu: me'n vaig a veure el Villarreal.
Sí, sí, sí.
I ojo que el nom de l'equip no és el nom de la ciutat, eh?
No.
Arxiu...
facilitaria moltes coses. Això és una reivindicació també nostra i ahí està ja i continua. Hem de recordar que la decisió última la té el club.
Clar.
Si no, nosaltres ja ho haguem canviat, evidentment.
Algo que és un... és una responsabilitat, un arxiu municipal, és a dir, este matí parlàvem amb Luis Cabedo d'un llibre de festes de 1910.
Sí. Bé, l'arxiu municipal està molt lligat en el que en un altre espai diferent porta anys fent en esta casa, que és posar en valor els nostres arrels, la nostra història. Moltes vegades també són anècdotes, però sempre he dit que es fa poble així. Vull dir, què fas quan vas tots recordarem, si no tenim àvia allà, el Nadal en l'àvia. Què feia l'àvia? Una de les coses que més recordem tots són les històries que contava. Les històries de la seva vida o de la vida dels seus pares, de coses que s'havia viscut en este poble o si venia d'un altre poble, del poble d'origen. I aquestes històries sempre les recordem de manera entranyable. Per tant, el nostre poble és això. Vull dir, no és que forme part, és que això és el nostre poble. Si no ho fos això, seria simplement, doncs com dic, una casa que és quatre parets i un piso, el terra, no? El sol. No, una casa és molt més. Una casa són els records, són les vivències, són el caràcter de cada membre de la família, i en aquest sentit l'arxiu doncs em dona la possibilitat de poder escarbar encara més, no? En aquest sentit de curiositat, d'intentar conèixer-te, perquè el que fem és conèixer-nos, no? Quan ve Luis Cabedo, quan venen molts dels col·laboradors d'esta ràdio a parlar de la seva associació. A veure, n'hi ha associacions que no van néixer ahir. Ara fa un moment he vist a Matilde, la presidenta del Cor de Jesús, i fa poc parlàvem dels carlins i la relació que té el Cor de Jesús. I jo, això que dius, quan vaig tindre la xiqueta només veia bebès, no? Estos dies, des del programa aquell que vam fer dels carlins, només veig Cors de Jesús en les façanes de les cases. I dius, no m'havia fixat fins ara.
Vale, però de fet és que a mi també m'ho han dit, és a dir, van sentir el programa i s'han fijat. Exacte. I se fixen i diuen, pues sí, ahí també n'hi ha ull. I no sabien ben bé per què estava.
Estan ahí, no? Però per què és important saber-ho? Perquè ara, doncs, l'altre dia l'ho comentava l'alcalde, i jo dic, no es poden posar en valor d'alguna manera? perquè un dia tiraran una casa avall i el cor de Jesús se n'anirà al fem, tal qual. O sigui, que la gent conega, que per ahí també és molt important la comunicació, en el sentit que molta gent em diu, ai, jo és que no ho sabia, jo no m'havia enterat que en el programa n'hi havia este acte, i me pareix molt, molt interessant, haguera anat, no? Aleshores, en un poble, no, la comunicació s'ha de posar en valor, perquè no sé com, però d'alguna manera hem de treballar per a que les coses s'escampen, se sàpien. Fa uns anys molta gent el que feia era el boca a boca. N'hi havia notícies que en este poble te n'assabentaves en un dia o dos, no? Però avui en dia tenim mitjans per a que siga automàtic.
En 1910 n'hi havia 9 activitats, i una activitat era la missa, i no posa horaris, és a dir, se ho dien d'uns altres.
Exacte.
També, bueno, una de les coses, per si algú està sentint-nos i vol enviar-nos, jo, com sóc la més menuda de les dues famílies, pues he pogut disfrutar, gaudir dels meus allòs poquet de temps. I una cosa era la plaça de la República, que eixia en un llibre en 1936, un llibre que se va publicar en La República, i és Màrtirs del 6 d'octubre. Si algú vol enviar-nos algo, nosaltres encantats,
Doncs mira, en l'arxiu n'hi ha fotos antigues dels carrers, i els carrers han anat canviant de nom al llarg de la història. Això és una competència plena de l'Ajuntament. L'Ajuntament posa als carrers el nom que considera. És veritat que no podem estar canviant-los cada setmana, perquè, doncs, per exemple, el DNI que té una persona i posa el carrer on viu, i això, si no s'ho canvia, doncs podria donar problemes, encara que no tants com la gent es pensa, no? Els operaris de correus, doncs, normalment saben que un carrer s'ha canviat de nom, n'hi ha fórmules, es pot posar el nom antic baix per si de cas hi ha alguna confusió durant un temps de transitori, n'hi ha maneres de fer aquestes coses, no? Però, doncs, és veritat, quan han anat canviant els esdeveniments polítics o els interessos, o doncs els carrers doncs han canviat de nom.
Per cert, ja té data vostè per a canviar el nom d'Aviador Franco?
Data no, això ho vull deixar clar. Nosaltres simplement hem comentat que això ho anem a fer, perquè hem signat en este decàleg que ho anem a fer. Quan, no ho sé, perquè no puc saber-ho. Vull dir, l'administració, encara que sigui una competència plena, s'han de fer les coses bé, s'han de fer els informes que pertoquen, s'ha d'aprovar i s'ha de enviar a l'operari per a que canvie ese nom, i després en el, com es diu, en el mapa de carrers oficials també s'ha de canviar, i s'han de tindre consideracions, per exemple, onomàstiques. L'altre dia li ho comentava també a la meva companya Maria Fajardo, d'un llibre que recordo, d'unes jornades, que és així de gros, crec que tenia unes...
Sí, ho diem en centímetres perquè...
Sí, mig pam.
Per exemple, no?
Parlant d'onomàstica
de Vila Real.
Exacte. I unes 500 pàgines. Vull dir, l'Acadèmia Valenciana fa informes. Evidentment li podem posar el nom a un carrer que vulguem, però no és el mateix un carrer de nova creació de l'Extraradi que Vila-real va, diguem-ne, eixamplant-se dels nous, que un carrer més cèntric, que té una història, que, per exemple, si em preguntes el famós carrer Aviador Franco, doncs ahir n'hi havia tres noms concretament, un d'ells era el carrer Sequieta, i n'hi havia altres noms que eren els noms pels quals la gent el coneixia més enllà del cartell que posarà ahir. Això també passa, no?
També ja tenia, sí, el coneixia, no? El
carrer... I evidentment la tradició onomàstica s'ha de tenir en compte.
Vale.
Sempre.
Per cert, dins del llibre de festes, perquè vostè ha estat a les 12 i estava a la presentació,
sí,
podem dir que hi ha o sigui, la normalització lingüística, suposa que impecable.
Sí, impecable no, el següent.
Val.
Les tècniques són una meravella, Carme, Elena i Mònica. És important, perquè és que és més important del que la gent es pensa. Nosaltres, l'Ajuntament té competències en educació, sobretot en primària, més que en secundària, ja ho sap la gent, i col·labora. Aleshores, no és de rebut que presentarem un programa de festes, per exemple, ple de faltes d'ortografia.
N'hi ha actes de festes que d'alguna manera se trauen o estan vinculades en aquest arxiu, en aquestes tradicions? No sé si vostè li ha donat temps de veure-ho.
Sí, a veure, l'exposició que n'hi ha, n'hi havia una de Jaume I, a veure si la trobe, el primer dia, que sempre n'hi ha una inauguració, crec que sol fer-se dijous, o per exemple, el dijous n'hi ha una de fotos del Parany, molt xula, ahir sempre... I n'hi ha algunes més, ara no les trobe. N'hi havia una de Jaume I a la Casa Polo, crec.
La idea seua és incorporar-ne més en les festes?
Sí, a veure, les festes i la normalització van lligades.
No, em referis a treure més l'arxiu municipal al carrer.
Sí, evidentment.
Clar.
Per això estem. També els museus, que crec que ens porta la meva acompanyadora, però bueno, són companys i jo estic a la Junta de Govern també, i sempre ho dic, estic a disposició.
La gent tingui més accés a aquest arxiu.
Sí, accés...
Me refereixo com programar-lo com a acte, perquè si no tenim exposicions, si vostès no troben al carrer aquest tipus de coses, aquestes exposicions fotogràfiques o visuals, és a dir... també la ciutadania, si al final l'únic... Que jo no dic que lo dels penyes és de gent.
N'hi ha una, precisament, aquestes festes n'hi ha una exposició que és de l'arxiu. Estic buscant-la i és que ara no recorde. De fet, vaig estar
parlant... I en una vostè creu que estan ben representats?
Home, n'hi ha hagut algunes que no n'hi ha hagut cap.
Que no n'hi ha hagut cap.
S'ha fet l'esforç, vull dir que està bé. Sí. I bueno, la... El meu objectiu és que se'n facin més,
sí,
però
vostè...
sí que se'n fan, vull dir, perquè l'arxiu està per això.
Vostè veu el llibret i en el llibret hi han molts grups, moltes penyes, molt gastronomia i tal, un poquet més de cultura, també... Bueno, jo li diré a la seva acompanyadora, Saura.
Sí, no, però n'hi ha, És que, clar, m'has pillat així un poc d'improvist en això, però... Estic buscant-lo perquè el tinc davant, no?
Pillar els polítics així d'improvisme m'encanta, vostè ja ho sap.
Bueno, claro, és que divendres és la recepció de la Mare de Déu, que jo crec que en això ja tenim...
Ja, però per exemple, un bon moment com per a fer aquesta exposició de totes aquestes fotografies que teníem de la Mare de Déu, per exemple, o si n'hi ha algun tipus, alguna gravació també, que n'hi hauran, poder replegar tot allò. Una regidoria que vull que expliqui a vostè és la de diàleg intercultural.
Bé, ja em coneixes i ja altres persones no ho sé, però ja podràs intuir per on va o quina línia du això. Jo ho he dit moltes vegades, no? Ara doncs hi ha un creixement, malauradament, al meu entendre, no? de l'extrema dreta, i en aquest sentit l'extrema dreta, almenys en este país, la multiculturalitat com que no li sol agradar. El tema és que, i vull subratllar-ho, un ajuntament no té competències en immigració, però té immigrants. No té aquesta competència, per tant, podem fer el debat, i ho dic moltes vegades, en el ple, sobre si volem més o menys, si ha d'haver més control o menys. És que aquesta competència no és nostra. Però el que sí que és la nostra competència és la realitat que tenim.
És que diuen així.
Com la treballem, efectivament. Aleshores, tenim veïns de tots els orígens possibles, hi ha alguns més nombrosos que altres, però a Vila-real és diversa. Ja fa molts anys que ho és, però en els últims anys...
Així hem donat dades.
Encara més.
Dades de milers,
De milers, efectivament. I això quins àmbits té? Té l'àmbit lingüístic, per exemple, n'hi ha molta gent que parla amazic, que alguna gent no sabrà ni què és, però és una de les llengües que es parlen al Marroc. N'hi ha gent que parla àrab. N'hi ha moltíssima gent que parla romanès. Què passa? Doncs tota la gent que parla aquests idiomes parla castellà i valencià perfectament? Doncs no. I això puc dir clarament, perquè jo mateix he sigut professor en l'escola d'adults, de castellà per a estrangers, i és una necessitat. Castelló té en l'escola oficial castellà per a estrangers. Nosaltres l'únic servei que tenim actualment és l'EPA. Durant alguns anys hi ha hagut un altre servei directament de l'Ajuntament que, pel que sé, s'ha deixat de prestar. Doncs bé, doncs això ho hem de treballar. Com fem que la gent que viu així, que molts no poden anar a Castelló, aprenga castellà, com siga. Estic en contacte permanent amb la meva companya de treball, que fa actualment el castellà per a estrangers. I això és una cosa. Una altra cosa, per exemple, és la gastronomia. A tots ens agrada menjar, de fet, tota la vida fins que morim ho fem tots els dies normalment, uh-huh. no? Uh-huh. Si no és que estem molt malets i ens han d'inocular. Uh-huh. Però hi ha moltes tradicions gastronòmiques, doncs per què no compartir? I des de la gastronomia pot ser compartir els valors d'esta ciutat, que són uns valors per a mi preciosos, vull dir, jo visc feliç en esta ciutat perquè crec que és una ciutat molt tolerant, que pot donar exemple de moltes coses. Tenim un equip de futbol magnífic en el que habitualment veig gent de moltíssims països i sempre funciona tot molt bé. Alguna vegada se'ns pot escapar. Ahir venien uns ajuntament, una comissió de l'Ajuntament de Girona perquè ens agafen com a exemple. Per tant, crec que a banda de criticar-nos els polítics uns als altres i dir tot allò que fem malament, que també està bé, no? Però és el paper de l'oposició.
Ah, són públics.
I però a banda d'això també hem de posar el valor en valor el que tenim. Després també hi ha la part espiritual, que jo també l'he tractada, no tinc cap problema en dir-ho, que crec que també és important en la multiculturalitat. Els romanesos solen ser de tradició sobretot ortodoxa, alguns evangèlics. La gent que ve del Marroc o d'Algèria sol tindre una espiritualitat musulmana. La nostra ciutat té una tradició de segles catòlico-romana. També n'hi ha algunes esglésies evangèliques, que alguns són d'origen latinoamericà, altres són d'ací de tota la vida també. Sí. Aleshores, doncs això està ahí i ho veiem passar i ja està. No, jo crec que la nostra missió com a polítics i gestionant això és que ningú se senta ni més ni menys ni marginat, ni que se senten tots de Vila-real, siguen catòlics com hem sigut la majoria i la meva mateixa família de tradició, o ortodoxos, o evangèlics, o musulmans, o el que siga, però al final som tots Vila-real i vivim així. Vull dir, això és la realitat, i la realitat hem de fer que ens faci feliços i que estiguem contents i que coneguem a l'altre, perquè moltes vegades he vingut així en el parinte, és a dir, en el pàrroc dels ortodoxos, he vingut en el pàrroc dels evangèlics, i quan he vingut jo he vist que hi havia audiència de gent curiosa per saber doncs, com veuen la vida, com tot això, no? Es tracta que nosaltres sentim que estan integrats i que ells se senten, no integrats, sinó que se senten que això és seu. Ja està. Vull dir, i per tant, no està ahí a banda, saps? Jo, per exemple, procuro anar tots els anys a la Pasqua Ortodoxa. Se fa així al poble i uh-huh. moltíssima gent, no només de Vila-real, sinó dels voltants, perquè és una parròquia que dona... I ho fan en Santa Isabel. Vos en Guillermo sempre tenia molta relació, que Pau descanse en el parroc i li deixava les instal·lacions de la mateixa parròquia. Vull dir que ja s'ha practicat, no vinc a crear res nou ahí. Vull dir, és una cosa que ja està en el valor, en els valors de la nostra ciutat. Vull dir, ja la parròquia catòlica ja li ofereix les instal·lacions a l'Església Ortodoxa de tota la vida. Per tant, simplement del que se tracta és que l'Ajuntament també entre a gestionar això i a oferir-se per a que tinguin clar que estem així per a tot el que necessiten. Clar que sí.
Jo començava per transparència. Això també serà una regidoria complexa, perquè tot el món, quan vostè estava parlant, pensa, clar, els plats, pues sí, per què no? O sigui, anem un poc també reconduint la manera de pensar, perquè este punt de vista tampoc molt donen a l'hora de... Uh-huh. O no el sentim de forma molt habitual. Uh-huh. És a dir, ve amb algú... Pues que no sabem d'on venen ni qui són, però volem saber-lo, és a dir...
Clar, però tot és compatible, perquè, per exemple, el programa de festes sempre té l'acte central de la xulla, té un acte central de fer allioli, perquè la Gioli és que se n'han fet fins i tot mocions d'això i és important, la paella, és important l'empedrat i és important que la gent que ha vingut així els últims anys conega aquesta tradició gastronòmica i participe d'ella perquè són esdeveniments, no és menjar una salsa i anar-se'n a casa. És un esdeveniment cultural, com a tal. Però al mateix temps està bé, crec, que de la mateixa manera que reivindiquem allò que ens ha fet vilarrealencs durant segles, coneguem altres tradicions i hi haja germanor en aquest sentit. No sé com... No sé no, si m'entens.
Quan sentim aquest punt de vista, ho entenem perfectament. El que passa és que, si no, estem, si no se ens recorda, contínuament, és com que no ho donem com un fet que toca, perquè jo recorde... Quan jo era menuda venia moltíssima gent de la part d'Andalusia, moltíssima gent, moltíssima. Avui en dia ja no, és dir, som tots junts i som de Vila-real, som del Vila-real Club de Futbol, som els noms se'ls han posat en València, és a dir, i és gent d'orígens de fora de la Comunitat Valenciana.
Sí.
Pues, això és un, com si diguem un pas més, eh?
Sí, perquè sempre hem sigut una ciutat d'acollida, vull dir, però això no s'ha fet a soles. Vull dir, ahir n'hi ha tot un treball en educació, normalització lingüística en este poble porta tota la vida, vull dir, des de principis dels anys 90 ja existia, vull dir, s'ha treballat per a que aquesta integració siga exitosa.
És que quan, conforme estava jo sentint-lo, jo anava fent-me esta composició, no?, de quan jo era menuda i també va arribar allò, clar, jo la gent que venia de fora tampoc la tenia massa, perquè, per exemple, pues, a la colflor li diuen repollo i a mi aquestes coses que jo no sabia com se pronunciaven. Volia preguntar-li sobre una qüestió, i és que des del primer moment en el decàleg que vostès portaven també se parlava de la regidoria de comunicació. Ahir va estar així la portaveu que en este cas era la portaveu de l'equip de govern, ojo, Maria Fajardo, i va parlar de que la comunicació, bueno, estava un poc coense, no? Dins del forn, però per qüestions tècniques, no polítiques. És aixina.
Sí, un dels punts, estava mirant-ho ara, és el quart, que parla de la gestió eficient. Aleshores, en els últims temps, pel que també coneixeràs i coneixeran molts representants de mitjans, la gestió ha sigut complexa precisament per raons tècniques. I aleshores és mirar la fórmula com això es puga solventar. I estem ahí. Vull dir, nosaltres ho hem exigit, ens agradaria, diguem-ne, treballar aquesta competència, o fins i tot dur-la a nosaltres. També vull que s'entenga que no és una qüestió personalista de la vull dur jo perquè així... No, vull dir, el decàleg és dels dos partits, l'han signat els dos.
Claro.
Vull dir, el que és important sobretot és que la gestió millore, perquè crec que ha sigut millorable. I aleshores nosaltres ens hem compromès a posar la cara en la graella, posar de la nostra part per a ajudar a això que fins ara ha portat el Partit Socialista, a veure si, per tant, entre els dos i la gestió millora, es paga a temps, es fan les fotos que correspon, es fan els vídeos que correspon, fins i tot si estalviem, però igualment fomentant la comunicació, doncs millor que millor, tot el que es puga estalviar, sense que vulgui dir que la deixarem a zero ni coses d'estes, ni que se reduirà l'aportació que fem al mitjà X. No estic dient això, estic dient estalvi en eficiència, no? En el sentit més directe, en aquest sentit. I sobretot que siga eficient en el sentit que la gent s'entere de les coses, que és l'objectiu fonamental de la comunicació, i sé i molts més. Ja parla de valors que s'han de transmetre, però els valors no es transmeten per l'aire. Vull dir, hi ha els professionals de la comunicació, unes empreses, que són els que fan això possible.
Li ho preguntava a vostè perquè, clar, era vostè la persona que des d'un primer moment se'ns apuntava i el que ocorris quan l'alcalde fa la distribució de delegacions segueix apareixent la regidora del Partit Socialista que hasta la fecha estava portant comunicació.
Però bé, les competències administrativament, ja ho sabeu tots i suposo que l'alcalde ho haurà dit també mil vegades, són de l'alcalde en el moment que hi ha un alcalde, és a dir, en el moment que votem a l'alcalde són totes de l'alcalde. Per tant, en un acord de govern tampoc és impossible que hi hagi canvis al llarg de la legislatura per raons d'eficiència, per raons de doncs moltes coses. O sigui, no estic dient, jo per exemple vinc del món de l'educació, doncs pot ser que en un moment determinat hi hagi una qüestió complexa i necessiten que jo ho gestione per a resoldre-la. Fins i tot, i alguna vegada ho hem parlat abans de fer este pacte, i ho comentava en l'alcalde, pot haver una delegació temporal per a un mes, perquè això és administrativament possible. Aleshores, el que és important és el contingut. Qui ho porte i qui tinga la competència, doncs pot ser important, però no tant. Nosaltres, en compromís, hem intentat que tinga tota una coherència, no? És evident, jo soc professor de valencià, que doncs normalització em pegava prou, no? Per exemple, no? És evident que Maria, que està en, ella és experta en treball social, doncs tinguera àrees que, en les que ho poguera treballar, no? Encara que serveis públics no és directament, però indirectament, sí, segur, no? I és evident que la meva acompanyadora, doncs, en el àmbit cultural i educatiu, que és del que ja ve, doncs pot fer una bona feina. Aleshores, hem intentat que tinguin una coherència, però que no fora, no ho sé, com un San Benito, sinó que fora una cosa que pogués gestionar bé. I si fa falta canviar-ho, doncs entenc que això és competència sobretot d'alcaldia. Bueno, ara tenim l'alcalde i la vicealcaldessa. És una decisió seua i els regidors, que són pocs peons, no? Suposo que ens ho explicaran i per què consideren que han de fer un canvi determinat i ja està.
Se recupera a Diego Armando Vila.
Sí.
Què li ha semblat esta tornada, no, de Diego? Perquè vostè ha compartit anys en Diego.
Sí, sí. Doncs Diego és una persona bastant propera i jo crec que està molt bé que torne. Sempre ens hem parlat amb molt de carinyo i de respecte i això. Demà el veuré per ahir, però vaja, és una persona en la que sempre m'he dut bé i ens hem saludat i segur que la seva tornada serà per a bé. Són les circumstàncies, no?
Demà a les 11 se farà el ple, però jo imagino que serà un ple rapidet.
És demà, agost, dimecres. És que agost és inhàbil.
I divendres són festes. És a dir, demà d'alguna manera serà un ple un poc, diguem, institucional, no? Com molt...
No, s'aproven expedients i s'aprova, per exemple, este, no? I també altres que ens han passat i de pagaments i més coses i d'això de comptes i... Anem a veure. Normalment crec que són les Corts i el Parlament de l'Estat, doncs a l'agost no es reunissen ni res, tenen vacances. Però l'Ajuntament no para mai. Si a mitjan agost, el dia d'abans d'anar de vacances, sí, doncs sí. Que jo dic, ja em vaig a quedar-me per 3 dies que me'n vaig, ja ho saps, però no, així no es para. L'agost, per poc, pot ser, se reduís el ritme, però ritme n'hi ha.
Em permet un moment d'agost, sobre la meitat d'agost, que parli amb vostè per telèfon i diu, però si en ma casa, no, o sea, si en el meu poble no està, veus que va dir, ni ma mare, o sea, ja, que també no, se n'havia anat.
Però les festes ja han començat.
Clar, no, però jo em referia al 10-12 d'agost.
Han d'estar preparades les barreres, han d'estar preparades el programa de festes que hem presentat avui, ha d'estar corregit, tot això també se fa a mitjan agost. I moltes altres coses.
En fi, regidor, això, anirem bé, no? Diuen que bueno, desitjar-li lo millor i des de logo ben pendents, no?, del que farà per la seva part d'aquestes regidories que tindran i la qüestió tècnica de l'última regidoria, pues, també estarem ben pendents perquè, com tot el món sap, és justament els que més pendents estarem serà tots els mitjans de comunicació.
Sí, per això esteu i nosaltres a la vostra disposició.
Sempre. Pues Santi Cortells, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me. He despertado casi a las 10 y me he quedado en la